L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Un dia més des de la sintonia d'una municipal a les Terres de l'Ebre, obrim pas a la informació. Encetem aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu Emute. El d'avui, dijous 14 de març, un dia més, té el control i edició dels continguts qui us parla i us saluda, Domènec Ramal, donant-vos la benvinguda en el moment de començar i avançant-vos també algunes de les propostes informatives del dia a ritme de titulars. Un informatiu que encetarem anant cap a l'aldea. Divendres passat celebraven sessió plenària, un ple que va servir, entre d'altres qüestions, per declarar el municipi zona lliure de fracking i on també es va aprovar la moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. La crònica informativa de la jornada ens portarà a la Galera. La Generalitat actualitzarà l'estudi per reforçar les cases del barranc que amenacen d'ensorrar-se. L'alcalde destaca la bona predisposició del conseller de Territori per en aquesta qüestió. Parlarem també del Consell Comarcal del Baix Ebre, que d'una banda ha adjudicat per en aquest curs quasi 23.000 euros d'ajuts en subvenció per als desplaçaments dels escolars de la comarca, un consell que ha començat ja també les obres d'ampliació del viver d'empreses Baix Ebre Innova. Ports de la Generalitat renova les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i EMAS a un total de 26 instal·lacions portuàries de Catalunya, entre elles també les de les Terres de l'Ebre. A Santa Bàrbara, el dia 28 de març, s'acaba el termini per a que les entitats puguen demanar les subvencions municipals. I a Amposta, l'edifici de l'antic col·legi Miquel Granell, l'actual seu del Museu de les Terres de l'Ebre, acull avui una conferència. És un dels diferents actes que se celebraran amb motiu del centenari d'aquest emblemàtic edifici. Tot és a punt per a la primera representació de la Passió a la Cava. I a l'Ametlla de Mar, per dissabte, ens presenten una nova edició de les botigues al carrer. Són algunes de les propostes informatives d'este dijous, propostes elaborades conjuntament pels diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a Emute. Són propostes que tot seguit us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars, anant cap a l'aldea. A l'Ajuntament d'aquesta població, el passat divendres, dia 8 de març, se celebrava sessió plenària ordinària, una sessió en la que es van prendre diferents acords. Acords com el canvi d'horari dels plenaris, l'aprovació de les mocions per declarar l'aldea i les Terres de l'Ebre zona lliure de fracturació hidràulica, de fracking, la moció en favor de la transparència a les administracions públiques i també una moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. Mocions, punts aprovats que als nostres micròfons valorava l'alcalde de l'aldea, Dani Andreu.
Bé, el divendres passat, dia 8 de març, va tenir lloc un plenari aquí a l'Ajuntament de l'aldea en el qual es condensen moltes i moltes coses, moltes i moltes qüestions molt importants per al nostre territori, per al nostre poble. Si començàvem per recollir participació ciutadana en el sentit de canviar la ubicació i l'hora de la ubicació, no, però sí l'hora dels plenaris de l'Ajuntament, acabàvem després amb l'aprovació de tres mocions molt importants. Una del fracking, que és, com sabem, un sistema d'extraure gasos del subsol absolutament agressiu amb el territori i que hem de fer pinya per tal de que no pugui ser una possibilitat de que les empreses d'aquest tipus vinguin a, d'alguna manera, a depredar el propi territori, i d'aquesta manera l'aldea s'hi suma a l'intent de donar com a lliure de fracturació, fracking, el terme municipal de l'aldea. Per altra banda, també es va aprovar una moció en ares de la transparència, del codi ètic, del funcionament dels polítics i les entitats públiques, i la possibilitat d'introduir un element de tanta i tanta clarividència com podia ser les llistes obertes igual a les eleccions al Parlament de Catalunya com també a les eleccions municipals. I per últim, també es va aprovar una moció de suport, de recolzament, a la moció de sobirania que havia aprovat el Parlament de Catalunya.
Al fil d'aquesta última qüestió, l'aprovació de la moció de suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, la sessió plenària celebrada a l'Ajuntament de l'Aldea va comptar també amb el suport i la participació de membres de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Un suport que també valorava de manera molt positiva l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu.
I tot això hem marcat dins d'un acte de suport que l'Assemblea Nacional de Catalunya va vindre a desenvolupar al nostre plenari. Vam rebre una assistència important de gent, una gent que estava al costat de l'Ajuntament de l'Aldea per la denúncia que se li va fer des de la subdelegació del govern, una gent que estava esperant, diguéssim, aquesta aprovació de la moció per tal de donar i mostrar clarament el seu suport, i en definitiva va ser tot un acte general, un plenari absolutament oficial, en el qual se va acabar llegint el manifest de la dona treballadora. En definitiva, tot un conjunt d'un menú molt i molt participatiu, un menú en el qual s'hi ha mostrat, diguéssim, totes les necessitats del nostre territori i, en definitiva, un acte administratiu i polític que ens sentim molt agraïts al poble de l'Aldea per rebre el suport de la nostra ciutadania, de l'Assemblea Nacional, en el que van vindre representades persones de diferents pobles i de la mateixa sensibilitat en aquest sentit, i que d'alguna manera ve a reflexar este patiment perquè hi haguen encara d'avui en dia i en els temps que estem vivint administracions, personatges que no estiguen ni tan sols pel dret a decidir, que és la base inequívoca sobre la que es fonamenta la democràcia.
Tal com l'alcalde explicava, en acabar el ple es va fer lectura del manifest de la dona treballadora. Recordem, el ple se celebrava divendres, dia 8, en Dia Internacional de les Dones, un ple que d'aquesta manera es va voler també afegir en aquesta celebració.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia. L'informatiu en Mute.
La Generalitat de Catalunya actualitzarà l'estudi per reforçar les cases de la Galera que amenacen amb ensorrar-se. L'alcalde de la població, Ramon Muñoz, destaca la bona predisposició del conseller de Territori i Sostenibilitat, però no aconsegueix de moment cap compromís clar per finançar les obres. Creu que el projecte es podria dur a terme amb una inversió de 400.000 euros aportats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i el mateix Ajuntament. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, la setmana passada ja avançàvem a l'hora de parlar de l'ensorrament parcial d'aquestes tres cases al costat mateix del barranc de la Galera. Parlàvem, dèiem, de que l'alcalde ja ens avançava que aquesta mateixa setmana tenia previst reunir-se amb el conseller de Territori i Sostenibilitat per parlar d'aquesta delicada qüestió. Aquesta reunió ja ha tingut lloc i la resposta del departament també. Així, segons aquesta resposta, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha anunciat que actualitzarà l'estudi que va elaborar fa 13 anys per reforçar les cases del nucli urbà de la Galera, pròximes al barranc que presenten perill d'ensorrament després, com dia de l'ensorrament parcial, de tres immobles la setmana passada arran les pluges. Aquest ha de ser el primer pas per dotar els més de 40 edificis afectats d'una solució definitiva i garantir-ne la seguretat. Així ho constatava l'alcalde de la Galera, Ramon Muñoz, després de la reunió mantinguda amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. L'alcalde confia que l'actualització de l'estudi sigui el primer pas per trobar una solució a la situació de les cases afectades. L'escoltem.
Ara, primer que res, faríem un mal d'estudi. Va ser l'estudi actualitzat del problema que tenim, perquè tenim un estudi de memòria fet l'any 2000, però ara hauríem de fer un passar el dia d'avui a l'estem, i a partir d'aquí pues buscar solucions, buscar partides, tot i que l'Ajuntament hagi de col·laborar d'alguna manera, però hem de buscar i ser capaços de buscar la solució, si no la fase en dos, però almenys per començar a fer la primera part, la part més afectada on les cases que aquestes fins de setmana passada i ja es van exposar tres d'elles, bueno, part d'aquestes tres cases. I per tant, una primera fase per poder donar solució a aquesta part més afectada, jo crec que sí que ho arreglarem.
Tot i aquesta bona predisposició, en principi el problema és, òbviament, la finançació d'aquest projecte, una memòria valorada que l'alcalde de la Galera diu que podria baixar dels 600.000 euros inicials als 400.000.
Bueno, això quan se va fer l'any 2000, se va fer una memòria valorada, en aquella època estava valorat en uns 600.000 euros, el talusos del barranc de la Galera, tot el carrer de dalt a baix. Sí que és cert que tal com està la situació avui de les grans empreses de treballar i tal i qual, i on fa l'efecte que ara sortiria molt més barat, perquè en aquella època, doncs, bueno, tothom sabem que en aquella època doncs, tothom se pressupostava molt alt, perquè hi havia feina per tots i tot era un èxit, no? Però ara les empreses tenen ganes de treballar, i on fa l'efecte que en uns 400.000 se podria fer fàcilment, i torno a repetir, Soc conscient de la situació que som, doncs, per almenys fent dos fases, i gastar-nos 200.000 euros en una cosa que és de vida o mort, per dir d'alguna manera, doncs, crec que aquí el territori doncs, tampoc no seria cap malversació dels diners.
La realitat, però, de moment, és que el govern no ha garantit explícitament l'origen d'aquest finançament per a aquestes actuacions. Muñoz, no obstant, confia que el govern serà sensible i que portarà alguna partida que es podria complementar amb fons procedents del PUS. L'alcalde també suggeria dividir el projecte en dues fases actuant de forma immediata als 20 immobles més afectats vora el barranc i deixant la resta per a més endavant.
I continuem donant lectura ara d'un parell de notes de premsa que ha fet públiques el Consell Comarcal del Baix Ebre. La primera d'elles fa referència al viver d'empreses Baix Ebre Innova, que ha començat les obres d'ampliació i millorar amb l'objectiu de donar més oportunitats als emprenedors de la comarca. Aquestes obres i adequacions permetran augmentar el número de despatxos i sales de formació del viver d'empreses. En aquest sentit, es realitzaran 6 despatxos addicionals i modulables, una sala polivalent per a realitzar formació, una sala de coworking i una sala de reunions per als viveristes. Aquesta actuació, a part de facilitar el dia a dia dels actuals empresaris instal·lats, també donarà majors oportunitats als emprenedors de la comarca que volen ubicar-se al viver d'empreses. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, l'ampliació del viver d'empreses és una aposta decidida de l'ens comarcal per tal de fomentar l'activitat econòmica de la comarca, generar riquesa al territori, donar resposta a les necessitats dels joves emprenedors i adequar les vigents instal·lacions per tal d'impulsar noves oportunitats de treball. L'ampliació és una necessitat immediata, donat que actualment hi ha una ocupació al 100% a les instal·lacions del viver. A dia d'avui es compta amb 16 despatxos, 7 naus, 3 sales de formació, l'auditori, el bar i el telecentre. En la mateixa línia, el president del viver d'empreses Baix Ebre Innova, Xavier Royo, manifesta que aquesta ha esdevingut una actuació necessària, ja que permetrà donar cabuda a tots aquells emprenedors que sol·liciten una plaça al viver per tirar endavant el seu projecte personal. Les obres del viver d'empreses, adjudicades a l'empresa Actia Iniciatives SL, tenen un pressupost d'adjudicació de 298.439 euros, dels quals 249.858 estan subvencionats pels ajuts líder. Es preveu que les obres finalitzen el proper mes de juny. D'altra banda, i encara parlant del Consell Comarcal del Baix Ebre, hem de dir que s'han adjudicat per en aquest curs 2012-2013 22.950 euros en ajuts individuals de desplaçaments. Aquests ajuts es destinen als alumnes empadronats a la comarca del Baix Ebre que cursen segon cicle d'educació infantil, educació primària, secundària obligatòria o educació especial i que viuen a 4 quilòmetres o més de distància del centre educatiu referenciat pel Departament d'Ensenyament i no disposen de transport públic urbà o de transport escolar col·lectiu. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, destaca que aquests ajuts esdevenen necessaris per donar un impuls a l'equilibri territorial entre els diferents nuclis de població, disseminats i urbanitzacions de la comarca. Segons Soler, l'elevat nombre d'ajuts sol·licitats demostra que aquests són necessaris per a moltes famílies del Baix Ebre. Al seu torn, la vicepresidenta de Foment de la Cohesió Social, Roser Cavalleria, esmenta que amb aquests ajuts s'intenta garantir que alumnes que visquen a una distància considerable del centre escolar i que no tenen transport escolar col·lectiu puguen desplaçar-se a l'escola amb una compensació econòmica en funció del seu lloc de residència. Per al curs 2012-2013, l'ENS comarcal del Baix Ebre ha rebut 87 sol·licituds. D'aquestes, 77 han estat aprovades en una única adjudicació, com hem dit en començar, amb un import de 22.950 euros.
L'informatiu Emute.
Parlem ara de ports de la Generalitat, l'ISO 9001 de qualitat, l'ISO 14001 i l'EMAS de Medi Ambient s'han renovat a les 26 instal·lacions portuàries i a la seu de ports de la Generalitat. Unes actuacions dutes a terme que han permès de reduir en 4 anys el consum de combustible un 32% i el d'electricitat d'un 20%. D'aquesta manera es referma el compromís de ports de la Generalitat per la qualitat i la gestió mediambiental. La renovació d'aquestes certificacions, recordem, ISO 9001, ISO 14001 i EMAS, manté el compromís de Ports de la Generalitat per la qualitat i la gestió mediambiental en les activitats que desenvolupa, tant en l'administració del domini públic portuari com en la prestació dels serveis portuaris de manera directa o indirecta. La certificació de qualitat ISO 9001 i les certificacions ambientals ISO 14001 i EMAS s'han aconseguit a la seu de Ports de la Generalitat de Barcelona i a les 26 instal·lacions portuàries situades al llarg de la costa catalana que inclouen, en el cas del nostre territori, les Terres de l'Ebre, instal·lacions com els ports de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, del Tebre, la Ràpita, Alcanar i les Cases d'Alcanar, a més de les dàrsenes pesqueres i els embarcadors de Tortosa, Amposta, del Tebre i Sant Jaume d'Enveja. Aquestes certificacions reconeixen un cop més l'esforç de Ports de la Generalitat per mantenir un sistema de gestió integrat de qualitat i medi ambient. Aquesta eina de gestió defineix uns objectius a assolir quantificables, una planificació dels serveis i les activitats, una estructura organitzativa a tots els nivells i una metodologia definida a través dels procediments, les instruccions i la seva avaluació. La política de qualitat i medi ambient de Ports de la Generalitat recull les intencions i els principis d'acció de l'organització sobre la seva actuació ambiental. Una de les millores contínues dutes a terme dins aquest pla d'acció ha estat la instal·lació en els ports de comptadors telegestionats, tant propis com dels usuaris. L'objectiu de la implementació d'aquest sistema de telegestió ha estat millorar el control del consum d'aigua i electricitat en els ports. Aquesta actuació, conjuntament amb l'aplicació d'altres millores realitzades a les instal·lacions portuàries, ha permès reduir els consums energètics i de materials en els darrers 4 anys. Així, s'ha aconseguit disminuir el consum de combustible d'un 32%, el d'electricitat un 20%, el de paper un 19% i el d'aigua un 10%, entre d'altres. En la línia de millora contínua, aquesta empresa pública també disposa d'una carta de serveis com a instrument per informar els usuaris de les característiques, prestacions i forma d'accedir als serveis de ports de la Generalitat. La carta de serveis es troba a disposició dels usuaris a la pàgina web portsdelageneralitat.org. D'aquesta manera, l'empresa pública Ports de la Generalitat continuarà amb el seu compromís de treball per un model de desenvolupament més sostenible i respectuós en el medi ambient, tant en les actuacions en infraestructures com en les activitats que porta a terme.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
A Santa Bàrbara, el dia 28 de març, dijous, s'acaba el termini per a que les entitats puguen demanar subvencions municipals. L'Ajuntament diu que els afectats han entès que enguany no hi hagi un augment de la dotació dels ajuts. Ens ho explica des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
Així és, Domènec. El passat mes de febrer es van publicar al butlletí oficial de la província de Tarragona les bases específiques reguladores per la concessió de subvencions a entitats culturals, educatives i esportives del nostre poble i que l'Ajuntament de Santa Bàrbara otorga per la realització de programes i activitats de promoció i difusió esportiva, cultural i festes populars i tradicionals l'any 2013. Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració, com la presentació del programa i la durada de les activitats a realitzar, demanant també que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat, valorant-se l'interès social, cultural o esportiu del programa i també el nombre de participants. L'Ajuntament també valora l'eficàcia manifestada en quant a la promoció i desenvolupament cultural i esportiu en anys anteriors per les entitats que ho sol·liciten i que el mateix projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció, tenint que presentar també el pressupost anual de l'entitat sol·licitant. També es valora positivament la participació de l'entitat en els actes organitzats per l'Ajuntament durant l'any anterior. El termini màxim per presentar la documentació justificativa de les despeses d'acord amb la concessió de la subvenció i l'ajut és el dia 28 de març d'aquest 2013. L'acceptació d'aquesta subvenció també pressuposa que l'entitat estigui representada en aquells actes que, organitzats per l'Ajuntament, se'ls convoqui oportunament. Segons explicit visiten a la pàgina web del municipi, els regidors de Cultura i d'Esport, Alfred Blanc i Eric Bell, respectivament, estan satisfets amb les converses que han mantingut fins ara amb els presidents de les entitats perquè diuen entendre la situació que s'està vivint actualment, cosa que fa que no es puguin pujar tampoc els pressupostos destinats a les subvencions municipals. Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Parlar per no callar, un programa que a la sintonia d'Alcanar Ràdio pots escoltar tots els dijous a partir de les 8 de la tarda. I obrim ja pàgina dedicada a les propostes i activitats d'agenda. Per fer-ho, anem cap a Amposta, perquè l'edifici de l'antic col·legi Miquel Granell de la capital del Montsià, actualment seu del Museu de les Terres de l'Ebre, serà avui seu d'una interessant xerrada amb motiu dels diferents actes que se celebraran, actes de celebració del centenari d'aquest emblemàtic edifici. Des d'Amposta Ràdio, és Manel Ramon qui ens ho explica.
Doncs així és, efectivament, avui es celebra una interessant xerrada al Museu de les Terres de l'Ebre Amposta. Tindrà com a protagonista un edifici emblemàtic de la ciutat situat al Parc Municipal, l'edifici de les escoles Miquel Granell, les primeres escoles públiques de la ciutat amb el títol Miquel Granell d'Escoles Públiques a Museu, una xerrada que estirà a càrrec del arquitecte Didac Gordillo Bell. D'aquesta xerrada n'es parlava més amplament el responsable de comunicació del Museu de les Terres de l'Ebre, Pere Luque. L'escoltem.
Un acte que s'inclou dins d'una conferència, dins del cicle de conferències de patrimoni fora de vitrina, que ja vam comentar la setmana passada, és la segona conferència, però que també al mateix temps s'inclou dins dels actes del centenari de les escoles públiques d'Amposta, que se celebra aquest any amb diferents actes, entre ells aquesta conferència, i que el que farà, mos parlarà de, en aquest cas, l'objecte que tenim de la vitrina, sempre està fora de la vitrina, que és el contenidor de tot, una mica, que és l'edifici que actualment acull el Museu de les Terres de l'Ebre, l'edifici de les escoles públiques d'Amposta, després escoles públiques Miquel Granell, i que me sembla que molta gent, jo inclús, hem passat per allà a fer classe perquè va ser les primeres escoles públiques de la nostra població.
Cal recordar que aquest any es celebra el centenari de la construcció d'aquest primer col·legi públic d'Amposta, Col·legi Miquel Granell. Aquesta xerrada està organitzada per l'Ajuntament d'Amposta, la URB i també el Museu de les Terres de l'Ebre. Serà avui a les 7:30 a la sala d'actes del Museu a Amposta.
Gràcies, Manel. Seguim a ritme de propostes d'agenda i anem ara cap a Ràdio Delta. Tot és a punt per a la primera representació de la Passió a la Cava. Ens ho explica Lluïsa Bertomeu.
Diumenge es donarà el tret de sortida a les representacions de la Passió de la Cava, que enguany es portarà a escena quatre cops, un dels quals serà a l'aire lliure el Divendres Sant. A l'obra, que relata els fets històrics de la vida, passió i mort de Jesucrist, hi treballen prop d'un centenar de persones entre actors, tècnics i col·laboradors. El director i president de l'associació La Passió de la Cava convida tothom a vindre a veure-la. Domingo Bertomeu.
La passió que fem enguany, el 2013, no és la passió que es feia fa 30 anys, ni fa 40, ni fa 15, ni fa 20. Inclús no és la mateixa passió que es va fer l'any passat. És una passió totalment diferent. Com dia Capel, una passió en efectes especials, no només efectes especials de llum, so, sinó efectes especials de que a més d'una persona o a més de varia gent li caurà la llàgrima. I això és el que nosaltres volem, ¿vale? El que intenta fer la passió, un sentiment de cara a la gent. Encara que hi cregues o que no hi cregues, allò està fet per persones i hi ha un sentiment ficat. I aquest sentiment és el que nosaltres volem donar a l'espectador. Este sentiment.
La Passió de la Cava es ve representant de forma intermitent des del 1956 i va néixer dins el grup de teatre parroquial que un any abans va estrenar els Pastorets. La Passió de la Cava és l'única que representa la comarca del Baix Ebre i té una posada en escena molt diferent de la resta de representacions que es fan al territori. Si la voleu veure, aquest diumenge 17 de març a les 4:30 de la tarda i al Saló Parroquial Sant Miquel de Deltebre, primera representació.
Gràcies, Lluïsa, i de la passió de la cava, on anem a les botigues al carrer de l'Ametlla. De les 10 del matí a les 6 de la tarda del proper dissabte, la plaça nova d'aquesta població acollirà la proposta comercial de venda de diversos productes que oferiran un total de 5 comerços de la població. Hi participaran Casa Ballesteros, Esports Àlex, París Pastor, Tatis i la ferreteria Cifec. Des de la Cala Ràdio, és Olga Tomàs qui ens ho amplia.
Els comerciants de l'Ametlla de Mar aquest dissabte treuen els taulells al carrer en una nova edició de les botigues al carrer. De 10 del matí a les 6 de la tarda, la plaça nova, aquesta proposta comercial, oferirà diversos productes. 5 comerços de l'Ametlla de Mar hi participaran: Casa Ballesteros, Esports Àlex, París Pastor, Tatis i la ferreteria Cifec. Aquesta iniciativa, organitzada des de l'Associació d'Empresaris de l'Ametlla de Mar, la CEMAR, té com a objectiu dinamitzar el comerç local apropant els productes als consumidors. Escoltem Prou Villambric des de la CEMAR.
Bueno, pues mira, fem una altra vegada lo de les botigues al carrer. Este dissabte, dia 16, de les 10 fins cap allà a les 6, més o menys. En quant als comerços, pues, no hi haurà molt de moviment perquè no, la gent està una mica parada i està una mica desanimada tal com està tot, però bueno, hi haurà 5 comerços de l'associació que sí, en principi són els que s'hi ficaran, i com cada any pues, trobaran una miqueta de tot.
En el marc de les botigues al carrer, una vegada més, des de Semar es sortejarà el fardell de Candelera, un fardell amb productes de les botigues participants que podrà adquirir tot aquell que realitzi una compra aquest dissabte a la plaça Nova. Des de Semar s'han realitzat ja diverses edicions a les botigues al carrer, ja que habitualment l'associació n'organitza dues a l'any, una al març i l'altra al setembre.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'estom. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
Festa de l'esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander, amb el suport d'Antim Aldaia. Festa de l'Esport Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents del vent a aquesta hora, un vent que, recordem-ho, ha superat àmpliament els 100 km per hora i localment els 120 als dos extrems del país, sobretot. Aquest vespre i nit aniran calmant a moltes zones i demà pràcticament seran calmat a tot arreu o força dèbil. Això pel que fa al vent. Pel que fa al fred, s'ha intensificat 18 sota zero aquesta nit, com a més baixa a Salòria, la cota 2.400, i a destacar que aquest aire fred ha arribat a algunes zones interiors de la Catalunya central, l'altiplà central, mínimes de 0 a 3, 4 sota 0. No ha durat gaire la glaçada, no ha estat extensa, la propera nit ho pot ser una miqueta més, i sobretot, atenció, la nit de divendres a dissabte, aquesta creiem que seria la més crítica en fondalades. De tota manera, per la seva importància en l'agricultura, ho anirem seguint. Previsió de sol avui, encara neva en alguns indrets del Pirineu. Tot això anirà desapareixent a partir d'aquest vespre i demà farà sol. Dissabte, sol al matí, entelat per núvols prims, cel més tapat a partir del migdia i la tarda, i més núvols diumenge i potser alguna dèbil precipitació.
Era la previsió del temps. Són els últims instants d'una repassada a l'actualitat en l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dijous 14 de març, temps d'actualitat que un dia més ha tingut el control i edició de continguts que us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia, agrair-vos la vostra confiança i emplaçar-vos a la nova cita que, si ho desitgeu, compartirem demà mateix des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.